I ara des d'Antena Caro anem a parlar d'activitats que es portaran a terme a Roquetes aquest mes d'octubre, perquè del 3 d'octubre al 7 de novembre es portarà a terme el mes de la salut mental a Roquetes. Diferents activitats que estan organitzades per l'Ajuntament de Roquetes i on hi col·labora Ocell de Foc. Per a parlar d'aquestes activitats i concretament les que portarà a terme Ocell de Foc, tenim aquí als nostres estudis a Doina Guerta, que és tècnica d'Atzavara Arrels del programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre. Hola, què tal? Molt bon dia, Doina.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Com diem, a Roquetes es portarà a terme el mes de la salut mental i Ocell de Foc col·labora amb diferents actes que es portaran a terme durant aquest mes. Concretament, el dimecres, dia 16 d'octubre, es farà una xerrada anomenada Què entenem per salut mental a càrrec d'Anna Mirabete del projecte Ocell de Foc Terres de l'Ebre, i el dijous 24 d'octubre es farà la presentació del programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre, a més d'un espectacle de Lia Sampai titulat L'hora que vull. I naturalment la primera pregunta és obligada: què és Ocell de Foc, Doina?
Ocell de Foc és un projecte que ja va iniciar quasi gairebé fa 2 anys, on tenim l'objectiu, per una part, de lluitar contra l'estigma de salut mental amb els joves de 16 a 30 anys, però també a la població general. Aleshores, des d'aquest projecte, des d'aquest programa, fem jornades de salut mental, xerrades de divulgació de què és la salut mental, de trencar l'estigma, els estereotips i prejudicis que hi ha. També fem acompanyament individual per a aquests joves que tenen algun malestar emocional, que tenen en algun moment, no, pues, episodis de que no poden dormir, de que tenen molta ansietat, molt d'estrès, o que no saben molt bé en quin moment de la vida estan i aquest malestar, pues, els està empitjorant, però de prendre decisions per elles mateixes. I per últim, també l'organització col·lectiva. A través de l'economia social i solidària empoderem els joves per a que puguen, mitjançant aquests valors de l'economia social i solidària, pues, poder unir-se i fer els seus projectes, fer cooperatives, associacions. Així que des del nostre projecte portem gairebé 2 anys acompanyant a joves del territori.
Podem dir que el dia a dia de la nostra societat cada vegada ens afecta més a la nostra salut mental?
Estem en un moment complicat, però també en un moment en què estem prioritzant la salut mental, en què entenem que si no tenim un bon benestar emocional no podrem dur a terme els nostres projectes vitals, tant sigui a treballar com quedar amb les nostres amigues o poder socialitzar de forma agradable, no? Perquè els problemes de salut mental cursen moltes vegades en un aïllament, en no tenir motivació per fer coses, i vivim en un moment històric molt complex, molt complicat, per causes socioeconòmiques, per les guerres que estem vivint, no? Que això ens afecta molt en no tenir les necessitats bàsiques cobertes i afecta molt la nostra salut mental. Així que ens dificulta poder tirar endavant la nostra vida diària.
Podem dir que som més conscients de la importància de la salut mental amb haver passat la pandèmia de la Covid? És un abans i un després?
Sí, sí, crec que ho has expressat molt bé. Ja portàvem uns anys, sobretot la generació Z, no? la generació Z, que està parlant-ne, està dient que per a nosaltres és molt important poder tenir un bon benestar emocional, una bona salut mental, per poder, vull dir, ja no és només important les nostres feines o els, no, realitzar-nos a nivell del treball, per exemple, sinó que la nostra salut mental és important. Així que la pandèmia, el moment que vam estar a casa, vam veure que vam parar tot, va empitjorar molts problemes de salut mental, vam veure com l'aïllament encara ho empitjora, i va haver més discursos, més moviments, més persones que van explicar: mireu, això és molt important, i si no ho tractem, si no ho acompanyem i si no trenquem l'estigma que hi ha al voltant, no estarem bé com a societat.
Les persones són conscients que pateixen algun tipus de problema de salut mental?
Jo penso que cada vegada s'està fent més sensibilització, per tant, comencem a entendre què és, però hi ha moltes altres que no. Esperem estar molt greus, molt malament, per demanar ajuda, perquè ens pensem que és algo que totes hem de conviure, que els problemes és normal tenir-los, i fins que no estem, que no podem sortir del llit, o que realment no tenim ganes de veure ningú, o que realment hem arribat a tenir ideacions suïcides, no? Vull dir, realment, estats d'alerta molt grans, moltes vegades no anem. Encara ens falta normalitzar el molt abans començar a demanar ajuda, començar a parar els tempos, el no seguir esta, no sé, una acompanyada, te diem, d'aquesta escala mecànica de la vida, no? De que t'hi puges i no pares. I fins que no estem molt mal, no ho fem. Així que és molt important aquesta tasca de prevenció, també, de començar a parlar-ne i no esperar a estar molt greus, que molts cops ja és molt més difícil d'actuar. Jo sempre ho explico. Si tu portes 10 anys en un problema, no pots esperar en un mes solucionar-lo. Per tant, com abans comencis a problematitzar-ho, a donar-li el carinyo que necessita aquell problema, doncs també abans podràs trobar-li la solució.
Perquè quins serien els símptomes que podem detectar i que dispararien aquesta alarma de que tenim algun tipus de problema de salut mental?
A mi m'agrada molt parlar dels canvis bruscos, no? Vull dir, m'agrada molt fixar-nos en el tema del dormir, del menjar, de com és la nostra manera de socialitzar, no? Perquè no hi ha, no sé com dir-ho, com lemes exactes, no? Si dorms tantes hores estàs mal o si dorms tantes... Sempre hi ha unes estadístiques que ens ajuden, però sobretot començar per un autoconeixement i dir, vale, doncs jo normalment dormo tal o m'agrada quedar dos vegades o tres a la setmana amb els amics, llavors, quan veiem que totes aquestes activitats les canviem de forma dràstica, i no perquè volem, sinó perquè cada vegada em costa més socialitzar, m'implica molta energia, no vull sortir del llit, no? Molts d'aquests pensaments de ja no puc més. Quan comencem a detectar això, aquests canvis en el dormir, en el menjar, en l'energia, i comencen a haver pensaments recurrents, molt de desesperança i de tristor, podrien ser signes d'alerta, per exemple, en el nostre benestar emocional. Després, en cada trastorn o en cada problemàtica de salut mental tindríem altres, però estos així, per a començar a estar alerta, crec que són interessants de tenir-los en compte.
I una vegada, doncs, identificats aquests símptomes, quines opcions hi han per a posar remei?
Una primera cosa així que tenim a l'abast és compartir-ho amb les persones de confiança, és a dir, començar a parlar-ne, explicar com ens sentim, buscar pues això, família, mares, pares, persones referents dels instituts, de les escoles, de la feina, no? I començar a compartir-ho. A partir d'allà, si veiem que no millora o que estem molt de temps no m'atreviré a dir, ¿vale? Pot ser una setmana, pot ser dos mesos, això cadascú ho ha de valorar. Aleshores, si veiem que no millora, podem buscar acompanyament psicològic, tant als serveis públics com al privat, i aleshores a partir d'allà compartir-ho i mirar quines accions podem fer. I bueno, crec que és important remarcar que, com per exemple tenim el servei de salut mental Ocell de Foc, que és per a joves de 16 a 30 anys, i després tenim altres entitats que hi treballen, tenim la Fundació Pere Mata aquí, que és la referent a nivell de servei públic. Aleshores, és buscar ajuda una mica diversificada, no? Vull dir, en les nostres persones més properes i de confiança, anar a algun servei especialitzat de psicologia i després poder tenir aquests grups on parlar-ne. Jo sempre ho dic, parlar-ne és molt important.
I dintre de totes aquestes opcions, Ocell de Foc, quin lloc ocupa?
És un servei públic que és gratuït i està dirigit especialment per a joves, sobretot aquesta part individualitzada i per a joves que cursen en un malestar emocional, no? És el que comentava. Si comences a tenir aquests símptomes o ja inclús té més forma, vull dir, jo ara abans he parlat d'una manera molt general, però ja tinc un diagnòstic i ara mateix m'està costant molt encaixar-ho a la meva vida o em sento jutjat cada vegada que ho comparteixo perquè la gent me diu que ho utilitzo com a excusa, no? Hi ha moltes persones que ho diuen, és que jo els hi comparteixo perquè més fàcil però després demanar ajuda, perquè és una cosa que recomanem, si tu no ho tens com un tabú, si tu no ho tens com un secret, les persones te podran acompanyar millor. Però a causa dels estigmes i els prejudicis que tenim, moltes persones no ho acaben d'entendre. Aleshores, a tots aquests joves els recomanaria que, per exemple, es poguessin apropar al nostre servei perquè els escoltarem, tindran este moment on no els jutjarem i escoltarem les necessitats i conjuntament els acompanyarem per a poder buscar coses que li puguen donar este benestar emocional. Perquè no és només individual, que és l'inici, que pensem que és molt important, però després buscar gent i persones que tinguin interessos similars, que estiguin vivint alguna cosa pareguda, perquè aleshores és quan també busquem solucions conjuntes, no?
On es poden trobar?
Pues nosaltres estem per l'Instagram Ocell de Foc Ebre, també tenim la pàgina web, per a qui ens poden escriure i els hi donem una cita, i després tenim el correu electrònic ocelldefoc.ttee@gmail.com.
I aquests joves que venen a buscar el suport d'Ocell de Foc, quines són les problemàtiques generals o aquests problemes de salut que solen tindre? Hi ha algun tipus que és més general que d'altres?
No tenim com unes característiques molt tancades, no? El que sí que veiem és que potser per una part alguns ja han passat per molts serveis i no saben molt bé en quin moment està i llavors els hi va molt bé este servei grupal de començar a fer activitats, de buscar interessos que tenen o inclús d'aquest assessorament de què puc estudiar o què puc treballar. I després tenim casos també, per exemple, de violència masclista. Estos ens han arribat diverses joves pues, que han sofrit agressions, han sofrit abusos. I també molt de malestar general, no? Com a que no acaben d'entendre què m'està passant, però sí que estic raro o rara, no? Utilitzem aquestes expressions perquè a vegades no acaben d'entendre què és. Aleshores, nosaltres també acompanyem a fer el que li diem alfabetització emocional, el poder parlar de com me sento i poder entendre el per què estem.
Costa molt de temps arribar a normalitzar aquesta salut mental.
Ens falta molt, ens falta moltíssim, sobretot per l'estigma que hi ha a la societat i pel que tenim intern, no? A causa de, trobo que són dos conceptes interessants que podem començar a escoltar, que és l'estigma i autoestigma, que l'estigma són tots aquests estereotips i prejudicis que giren entorn a la salut mental, els seus diagnòstics. Ne nombraré alguns, per exemple, el típic centre de salut mental, no? Que sempre surten les persones com despentinades, agarrades, no? Llavors, clar, parlem de bogeria o de locura i sempre tenim com esta imatge relacionada, quan el més habitual és que siguin persones que anem pel carrer que no sabries per només veure una persona si té o no té un trastorn de salut mental, no? Aleshores, claro, per això deia que esperem estar supergreus, que no demanem ajuda, perquè si jo entenc que tenir problemes de salut mental és aquell concepte, esta persona que està tancada, claro, jo no hi vaig perquè jo no sóc aquella persona. Llavors, per això és, encara ens falta trencar aquests conceptes, entendre que és una cosa que ens pot passar. Crec que les dades són molt altes. Sempre surt que al llarg de la vida el 75% de les persones poden tenir en algun moment algun problema de salut mental. Per tant, és una cosa que la tindrem molt a prop i hem de normalitzar-la. Així que, bueno, poquet a poquet trencant l'estigma i l'autoestigma, que és l'intern, que és jo no sóc aquella cosa, no? Tinc estigma, així que si jo tinc TDAH, no, jo no sóc una persona muda. No, és que potser ets moltes més coses que si tens este símptoma d'hiperactivitat o no, no? Així que, bueno, estem treballant en poder trencar aquests conceptes.
I per a trencar aquests conceptes i donar més informació, per això a Roquetes es porta a terme del 3 d'octubre al 7 de novembre a la Biblioteca Mercè Lleixa de Roquetes aquest mes de la salut mental. Un mes que va encetar-se la setmana passada, concretament el dijous 3 d'octubre, i es va fer una xerrada sobre prevenció de l'abús sexual infantil a càrrec de Núria Bosch, autora del conte Les flors de la Nura, que es va fer per a públic adult a la biblioteca. I aquest dimecres, dia 9 d'octubre, pel matí, es fan contacontes amb la tribu juganera a la llar d'infants La Caramella, la recent inaugurada llar d'infants, i a les 5:30 de la tarda a la biblioteca, contacontes amb un conte que es diu Amb un conte ho entenc millor, amb la també tribu juganera. I el dijous, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Per què és important un dia com aquest?
Com dèiem, una de les coses que impedeix a les persones que tenen malestar emocional o problemàtica de salut mental demanar ajuda és l'estigma que tenim. Així que necessitem continuar parlant, com han fet avui, de què és la salut mental, com puc saber jo que estic tenint un problema de salut mental en aquest moment. Així que s'ha de fer sensibilització i conscienciació de la salut mental, però també de les problemàtiques que hi ha. Segur que heu tingut algun familiar que ha demanat una sessió de psicòloga, no?, a la salut pública i li han donat d'aquí mig any. Així que imagina't, si tens ara mateix un problema d'ideacions suïcides, d'aquí mig any estaràs molt malament. Així que reivindiquem la necessitat de posar recursos públics per a poder continuar tenint aquesta igualtat d'oportunitats a poder accedir a la salut mental. També, per exemple, es denuncien, ara estos mesos ha sortit, de que moltes famílies han de traure's les custòdies perquè l'Estat pugui cuidar les seves famílies, perquè ells ja no poden més, perquè no els estan donant. És a dir, no hi ha centres especialitats on les seves famílies puguen ser cuidades, que convé un malestar emocional, que moltes vegades és molt greu. Així que parlar d'aquests casos, ficar-los sobre la taula, és molt dur, però per això estem un dia de salut mental que s'hauria de parlar tot l'any, però aquest dia ens recorda que no hem de parar de parlar-ne, que hi ha moltes famílies que conviuen en situacions molt complexes i nosaltres hem de donar aquest acompanyament i aquest servei a tota la població.
I parlant d'aquestes activitats que es portaran a terme aquest mes de la salut mental a Roquetes, el dimecres 16 d'octubre, Ocell de Foc, Terres de l'Ebre, fa una xerrada a la biblioteca amb el títol Què entenem per la salut mental? A càrrec d'Anna Mirabete. Suposo que allí serà més o menys una ampliació del que avui ens estàs explicant, no, Daina?
Exacte, sí, l'hem col·laborat amb la psicòloga Anna Miravet, aquest és el projecte Calius, i li hem demanat que puguem parlar de la salut mental amb tota la seva globalitat. No? Avui, per exemple, hem tingut un moment parlar molt des del punt de vista individual, però també, com hem parlat, hi ha aquest context històric que ens afecta, no? Les coses que passen a la societat. És a dir, també hem de, necessitem una vivenda digna, unes feines dignes i uns sou dignes per a poder tenir una bona salut mental. Així que parlarem de com detectar-ho, què és, i reflexionarem conjuntament totes les persones participants de què és per a nosaltres la salut mental i també com la cuidem.
Qui hauria de vindre en aquesta xerrada?
Pues qualsevol persona que tingui interès en poder entendre millor què és la salut mental, com cuidar-la i fer reflexions al voltant de la locura de la salut mental, no? De vull trencar aquests estereotips que tinc, potser no ho tinc molt clar, no? Perquè sempre que dic jo tinc TOC, no? Perquè m'agrada ficar el paper recte, no? Pues potser no, no? Anem a parlar-ne de què és realment conviure en un trastorn, quines característiques té, què és lo que què és i què no és. Pues totes les persones que tinguin ganes de fer-se aquestes preguntes i compartir-les i parlar una estona distesa, jo crec que s'ho passarà molt bé i reflexionant conjuntament amb nosaltres.
Patir algun símptoma de salut mental és hereditari? La nostra societat ens el fa tindre?
És multifactorial. La salut mental és multifactorial, té una part hereditària, però també té una part social i una part ambiental. Així que és important saber una mica tot el context, no? Perquè és veritat que podem tenir molta por, bueno, pues si ma mare té depressió jo també en tindré, no? No té per què, vol dir, anem creant recursos, anem creant cadascú les seves eines, podem tenir una predisposició, però no vol dir per això que sempre ho tindrem, no? No podem parlar de coses, sempre passa si una... A vegades hi ha correlació, però no vol dir que siguin certeses. Així que és molt important el que dèiem d'entendre el context històric, entendre la meva vida, el que m'ha passat, les meves experiències, per potser després desenvolupar o no un problema de salut mental.
I dintre d'aquestes activitats, el pròxim dijous 24 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a la biblioteca, es farà la presentació del programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre, perquè vosaltres abarqueu moltes més coses, no?
Clar, i una part important que pensem és que tots els serveis s'han de conèixer, no? Vull dir, si és el que diem, si no poguéssim ara tindre l'oportunitat de poder aquí compartir amb les persones de Roquetes que hi ha aquest servei, després tens un problema però no saps on acudir. Així que aquestes sessions de presentació ens va molt bé per continuar aquesta tasca de lluita contra l'estigma, de sensibilitzar sobre què és la salut mental i com la podem cuidar, i a la vegada que presentem els serveis que oferim nosaltres.
Pel que fa a la interactuació que teniu des de Ocell de Foc amb la ciutadania, amb les persones, amb els més joves, amb els no tan joves, costa molt que una persona vagi doncs, superant aquest problema mental que pugui patir?
És difícil si no vols o no ets conscient. La veritat, problematitzar és un punt, el que hem dit, de no normalitzar estats greus de malestar emocional. No acceptar que la meva vida ha de ser cada dia algo molt dur, algo que he de superar, no? Perquè també aquestes frases que venen a vegades de salut mental, que és tu puedes con todo, no? Potser no pots i no passa res i és normal, no podem tot. Vull dir, cadascú anem escollint les nostres batalles una mica, no? Així que el primer pas és entendre que jo no me mereixo viure en aquest sofriment i tinc que buscar ajuda. No, i no puc sola, no he de poder sola, perquè som sers que ens cuidem entre nosaltres, per tant, acceptar que no has de poder en tot 24 hores. Així que si fas aquest pas, després has de tindre aquest suport d'acompanyament i tu voler canviar-ho. No? Dir, vale, jo visc en aquesta situació, vinc en aquestes coses, què puc fer jo amb l'ajuda que tinc per a poder superar i tirar endavant amb això que estic convivint.
Com diem, Ocell de Foc és un programa d'atenció a joves d'entre 16 i 30 anys, especialment per aquells que conviuen, com diem, amb una problemàtica de salut mental i que el que vol és acompanyar-los i guiar-los cap a l'autonomia personal i també la construcció de, com diem, una vida independent. Les famílies, els pares, també suposo que tenen un paper important, no? De quina manera poden ajudar els pares a aquests joves?
Pues escoltant-los sense jutjar-los. I ara anem a desenvolupar un minutet perquè és difícil, per supost que jo ho entenc, que quan algú mos ve i mos diu no puc més, és que això que estic fent no m'acaba d'agradar o m'agrada però m'agafen atacs d'ansietat, no? I llavors, moltes vegades m'ho surt, el no espera tant, tu pots, vinga, que jo estic aquí amb tu, però a vegades el que necessiten és ser escoltats, poder dir que no passa res, estem a poc tirarem endavant, què és el que necessites de veritat, i conjuntament anar tirant endavant. Per tant, el no jutjar, el no dir la meva vida va ser pitjor, jo sé que m'ho surt i ho comprenc que ho diem des d'un lloc d'amor i de voler animar, però fa mal. Fa mal quan ens comencen a comparar. En la teva vida és molt més fàcil que la meva, per tant, perquè estàs malament. No ens ajuda, això ens estanca i al contrari ens fa que s'allunyen de nosaltres les persones quan els diem. Així que el primer pas és escoltar i no jutjar i després pues, buscar ajuda conjuntament. És, vale, un cop has explicat això, què vols fer? Tu ja estàs fent alguna cosa? Perquè preguntar sempre és important. Què has fet per això ja? Has parlat amb algú? Has anat a algun servei? I potser et diuen, sí, sí, només necessitava compartir-te-ho, perquè ets una persona important per a mi. I altres vegades ens diran, estic perdudíssima, no sé què és el següent que he de fer. Aleshores és quan nosaltres com a adultes pues, podem acompanyar, no? Però sobretot preguntar i escoltar i no jutjar. I a vegades no tot té solució a la primera i això també em sap greu que ho pugui escoltar i sé que és molt dur conviure amb persones que conviuen amb malestar emocional, així que també hem de buscar els nostres espais de cures i en qui poder dir això, no ho entenc perquè la meva filla o filla està així, eh? Vull dir, s'ha de tenir l'espai, però potser no dir-li a la jove que tenim davant. Així que, per exemple, nosaltres des de Cel de Foc el que fem també són sessions formatives per a famílies per a que no se senten perdudes un cop passa això. Aquest any, per exemple, ens hem centrat en el tema dels mòbils, de les pantalles, de com acompanyem a una societat digital. Així que hem fet sessions formatives en col·laboració amb Fundació Pere Mata per a que ens pugui donar una mica de llum i ensenyar-nos el kit de la qüestió, no?
Perquè suposo que aquí hi ha dues opcions, o bé el jove o la jove que ho parla amb els pares, o potser els pares detecten que el seu fill o filla té un problema i que no és conscient. La manera d'actuar és igual per part dels pares? Què haurien de fer quan detecten que un fill o filla pot tindre algun tipus de problema mental?
Nosaltres hem tingut consultes, la veritat és que estem molt agraïdes perquè penso que és un bon pas, no? Què faig ara amb el meu fill o filla? Així que trucar a serveis especialitzats és un bon pas i no oblidar la part que comentava de fer-lo partícip a l'altra part, no? De, he parlat amb aquestes persones, m'han dit que ens podrien ajudar en això. Vols anar tu, vols que els hi doni el telèfon? Nosaltres hem fet aquestes dues maneres. Primer, la familiar ens ha escrit i nosaltres l'hem explicat quines opcions té el jove o la jove i a partir d'allà, novament, jo els hi dono dues opcions. Li dius al jove que ens escrigui ell o me dones el seu telèfon i l'escrivim nosaltres. I aleshores ja és un punt de començament en què li tornes a donar l'autonomia a la jove. I això està funcionant, la veritat, perquè pues, ha passat les dues. La jove diu, no, que me truquen ells, o no, quan jo estigui preparada, ja trucaré jo.
Perquè un altre punt per a detectar que un jove o una jove tingui algun tipus de problema o alteració mental són els centres educatius. També teniu contacte amb els centres educatius?
Sí, són un agent molt important. Passem moltes hores allà, no? Primer ens passem molta època en escoles i instituts i després a la feina, així que també són espais de detecció molt important. Tota la societat, per això és important fer aquesta sensibilització conjunta perquè totes ens podem donar compte de que algú està tenint canvis i no està tan bé, no? Tots podem ser. Ara hi ha una campanya que m'agrada molt, que som far, que som llum, de poder detectar les persones que, del nostre voltant que necessiten un cop de mà. Així que els centres educatius el que han fet han sigut diverses jornades de salut mental en diverses temàtiques. Ara, per exemple, també estarem a la Ràpita amb una obra de teatre. Hem invitat a la Psicowoman, per exemple, que va estar aquí a Roquetes, que és una activista que mitjançant el ball i la dansa, no?, va apropant també i se va acostant als joves per parlar d'esta temàtica que els importa tant. Així que els instituts ens han obert la porta molts per a poder oferir aquest espai d'escolta i de començar a treure el tema a les persones joves.
I també el dijous 24 d'octubre, a part de que a les 7 de la tarda es farà la presentació del programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre, a continuació a les 7 i mitja es farà l'espectacle L'hora que vull, a càrrec d'Elia Sampai. Es tracta d'una obra sobre el suïcidi i el trastorn mental, el silenci i la voluntat de trencar-lo. Podem dir que és un intent de viure fins als últims segons que, vençut pel dolor, marca l'hora que vull. I després es farà un col·loqui postfunció. Podem dir que això ja és l'extrem, arribar en aquesta voluntat o tindre pensaments de suïcidi?
És més habitual del que ens agradaria pensar. La veritat és que un cop, és una pregunta que jo sobretot a teràpia quan la feia al principi em xocava molt, perquè la majoria de persones, quan estan en un problema de malestar emocional, els han pogut tenir pensaments suïcides, no vol dir ideacions ni planificacions, però sol passar molt, no? És com una manera de treure el dolor. Per això és tan important parlar del suïcidi, perquè ens pensem que aquelles persones volen morir, però elles el que volen és no sofrir. Això és molt important, per això diem parlem-ne, perquè aquestes persones el que no volen és viure en aquest dolor. No és que vulguen ja morir i no estar més amb nosaltres, no? Però això també, perquè aquesta persona ja no m'estima, és que no va de tu, va de que aquella persona està sofrint tant, s'ho està passant tan malament i no li veu esperança, que l'única solució que li veu és esta. El que hem de fer nosaltres és oferir més solucions, oferir més recursos, demostrar-li a aquesta persona que no està sola i que això que està vivint és un moment transitori. No? Que això tindrà un final, però clar, ho hem de garantir, no podem mentir, perquè si aquella persona realment està sola i no té ningú que l'ajude, no li podem donar esperança. Per això és important parlar-ne, no? I és molt important també trencar amb l'estigma de que com és una persona que es vol suïcidar, no? Que moltes vegades a les pel·lícules és aquella persona que no surt del llit, està plorant tot el dia i ho està dient. Aleshores no, hi ha moltes persones que van al nostre dia a dia i que d'un dia per l'altre on enterem que ha comès l'acte o que ha fet l'intent. Així que és molt important estar alerta, parlar-ne, i també un mite que m'agradaria trencar és quan ho parlen és només una crida d'atenció, no és veritat que ho faran. Al contrari, no estem parlant tota l'estona de que n'estem parlant, si t'ho està dient és que ho farà. Per tant, al contrari, en aquell moment t'has de quedar per escoltar perquè estàs pensant això fa molt i que necessites... Sí, vull dir, de veritat, quan algú ens parla de que li està passant això, és que està a uns moments molt difícils, si no, no m'ho contaria. I aquí ja obric debat i dilema. Si és veritat que és una crida d'atenció, què necessita aquella persona? Que l'escoltem. Necessita esta atenció. Sigui pel que sigui, esta persona necessita ajuda. Per tant, no podem fer nosaltres el girar-li la cara i dir, bueno, pues ja parlarem un altre moment. Home, no, estem no escoltant, per tant... Estem enviant missatges contradictoris. I si nosaltres no som aquesta persona que podem acompanyar, tornem a dir, doncs, hi ha persones responsables, hi ha persones referents, aquí podem derivar i explicar i compartir, o dir-li, mira, jo en això no et puc ajudar, anem a parlar amb tal persona, anem juntes al centre de salut mental, anem juntes al cel de foc. Vull dir, jo soc conscient que no totes les persones tenim per què poder sostenir que una persona ens comparteix que és algo tan difícil. I no estic demanant ara que totes les persones sapiguessin, però sí que podem acompanyar i ser esta via de dir, vale, pues venga, anem juntes a persones que sí que et sabran atendre i acompanyar en això que m'estàs explicant.
Podem dir que la nostra societat cada dia està perdent aquesta capacitat d'escoltar els demés?
Vivim en una societat molt ràpida. Molt ràpida, que aquesta conversa que tinc aquí amb tu, hi ha moltes persones que no la prioritzen, no la tenen, perquè hem d'arribar a final de mes, perquè hem de treballar, perquè ara he d'anar al gimnàs, perquè ara he de meditar... no sé, hi ha com un bombardeig constant de tasques individuals que hem de fer, de només la persona. No està dins del nostre dia a dia, doncs vaig a parlar amb la meva àvia, vaig a buscar un ratet per parlar amb la meva amiga per saber de veritat com està... Perquè, clar, estar 8 hores una persona a l'institut escoltant no és el mateix que estar una hora xerrant de com està. Perquè més enllà dels estudis mos passen coses, no? Més enllà de la feina mos passen coses i jo sento coses. Vivim en una època molt ràpida que, no sé, a mi, per exemple, les festes de Roquetes m'encanten perquè hi ha molts moments comunitaris, molts moments que mos sentem a taula juntes. Aquí reivindico que, per exemple, no? Que les continuem mantenint i les promoguem i que anem a tots aquests sopars i dinars comunitaris, el coso iris, perquè són moments de veritat de cura de la nostra salut mental.
I també podem dir que la tecnologia ens va aïllant cada vegada més, no? de la resta de societat.
Exacte, és una cosa més, no?, que hem dit, mai de cuidar només a mi, l'oci o el moment de distraure'm també és individual perquè estic al mòbil i m'absorbix, els algoritmes que a vegades promouen de que estiguin més hores enganxades, vull dir, són cosetes molt ràpides, molt fàcils, i clar, pues sí, en un moment en què tot el missatge mos diu fes tot sol a tot 24 hores, pues és una mica de lluita recordar que estem molt bé en els moments en què estem en comunitat, així d'un a un, parlant, compartint. Així que, bueno, cada vegada hem de reivindicar aquests espais en què ens escoltem i parlem.
I ja parlant d'aquest mes de la salut mental a Roquetes, l'última de les activitats que es portarà a terme serà el dijous 7 de novembre a les 6 de la tarda per al públic adult, també a la biblioteca. Es farà un taller d'educació i gestió emocional per un bon acompanyament en la infantesa i en l'adolescència, càrrec de Neus Guerrero, que és psicòloga. Podem dir que aquí també aquesta infantesa i adolescència és important. Potser s'ha de començar també això a parlar-ho amb els més petits.
Sí, és el punt de partida de la nostra vida, de com creem el nostre imaginari, com ens expressarem al llarg de la vida. Així que en aquesta sessió per a públic adult és important que mirem què fem nosaltres, no? Al final som el reflex per als nostres fills, filles, persones del carrer, vull dir, al final tots som adultes i acabem criant sense anar en compte els nens i nenes que coneixem. Així que és important que nosaltres puguem tindre aquesta bona gestió emocional, per tant, saber què són les emocions, com les transitem, on les sentim, perquè així els nostres fills i filles, quan els veiem que els hi passa, els hi podrem ficar paraules, els podrem ajudar a tranquil·litzar-se, perquè ells estan aprenent, tal com aprenen a menjar o a lligar-se les sabates, estan aprenent que senten emocions i que poden fer coses amb elles. Per tant, les adultes tenim aquesta responsabilitat conjunta de poder nosaltres conèixer-les, però així quan les veiem amb els més petits, poder tindre paraules, poder tindre eines per a poder ajudar-les a aprendre com què fem en això de les emocions, no? Que després arriben de grans i no sabem molt bé què fem amb elles.
Doncs per a conèixer una mica més què és la salut mental, recordeu aquest dimecres, 16 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Xerrada, què entenem per la salut mental, a càrrec d'Anna Mirabete, del projecte Ocell de Foc Terres de l'Ebre. Doina, per què hauríem de vindre en aquesta xerrada?
Per continuar aprenent què és la salut mental, entendre-ho bé, i també per compartir de forma comunitària què és important per a nosaltres, per a cuidar aquesta salut mental, què més podem fer, i per poder sensibilitzar-nos, no? Perquè a vegades ne parlem molt, entenem que és algo important, però no sabem què és, com se mostra, així que en aquesta sessió grupal pues, podrem aprendre i també compartir el que nosaltres ja sabem i opinem.
Doncs ja sabeu, del 3 d'octubre al 7 de novembre, l'Ajuntament de Roquetes, amb la col·laboració de Ocell de Foc, la taula de salut mental Terres de l'Ebre i la Biblioteca de Roquetes, porten a terme aquest mes de la salut mental a Roquetes. I això ho hem comentat amb Doina Guerta, que és tècnica d'Atzavara Arrels, del programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre. Doina, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos obert la llum sobre què és la salut mental i molta sort amb el vostre projecte.
Encantada, moltíssimes gràcies.